les 9.
Bon dia, us parla Pau Vázquez. Avui és dimarts, 10 d'octubre, i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I us comencem explicant que a Sant Cugat hi ha 60 persones que viuen en una situació d'exclusió residencial severa. Segons dades dels serveis socials de l'Ajuntament, d'aquestes, 16 dormen al ras i 15 ho fan en barraques, cotxes o caravanes. La resta no tenen un habitatge segur o bé ocupen espais no habitables o viuen en llocs diferents i ho alternen amb el carrer. Aquesta és una realitat invisibilitzada a Sant Cugat que Cugat Mèdia explica aquest 10 d'octubre, Dia Mundial de les Persones Sense Llar. Des de Càritas expliquen que cal un treball important amb aquest tipus de persones. Ho explica Sagrario Palomino, treballadora social de Càritas Sant Cugat. L'escoltem.
Tothom té la mateixa capacitat, han perdut també, hi ha gent que ha perdut habilitats socials i inclús el creure, no?, amb les altres persones que creuen pel carrer. Vull dir que és un treball de crear vincle, de crear confiança, de donar espais en els que les persones puguin sentir més segures i a partir d'allà començar a treballar altres coses.
Palomino també recorda que algú sense llar no és només aquell qui viu al carrer o dins d'un cotxe.
A més de les barraques del cotxe, hi ha molta gent que viuen en vivendes o en relloguers que igual no tenen les claus ni per entrar ni per sortir o que no tenen per això accés a una zona comú o no tenen rentadora i per això fan servir els serveis que els podem proposar. Vull dir que sí, que és tota aquesta suma de situacions d'habitatge que fan que s'hagi de tenir tot en compte.
Càritas compta amb el menjador social, el servei de dutxes i bugaderia, a més dels pisos d'homes i de dones, per lluitar contra aquesta exclusió residencial severa també existent a Sant Cugat. Sant Cugat està disposada a fer l'honor de l'immens i meravellós llegat de l'historiador Joan B. Culla. En una sala de plens a vessar, amb representants de la vida política i social de la ciutat ha retut homenatge al santcugatenc, recentment jubilat, a causa d'una malaltia. De fet, no ha pogut dirigir-se al públic amb la seva veu, però sí amb les seves paraules, que ha llegit la seva dona, Imma Cervià.
Em sento una mica desbordat per l'honor que em feu i que potser no m'hauria deixat atorgar sense les circumstàncies excepcionals de la meva salut que m'han deixat amb la guàrdia baixa. Ja m'ho sabreu perdonar mentre accepteu el meu agraïment més sentit i sincer.
Mònica Tarriba, Raül Romeva, exalcaldes de Sant Cugat i més personalitats de la vida política i social de la ciutat han assistit a l'acte que ha servit de preàmbul al nomenament de Culla com a fill predilecte. Tarribas n'ha fet referència.
Siguis o no fill predilecte, que en aquest cas ho ets. Ets fill predilecte d'un temps i d'un país que continuarem estimant quan et tinguem a la vora o quan no et tinguem a la vora, traslladant a les mil lluites que tenim pendents la teva anàlisi i la teva mirada. On vagis, guarda'm una cadira a prop teu, des d'on puguem seguir l'escena i comentar-la.
La tinenta d'alcaldia, Cristina Paraire, ha presidit l'acte i ha avançat que els tràmits per nomenar fill predilecte ja han començat. I la peregrinació a Terra Santa de 120 membres de la parròquia de Sant Pere d'Octavià s'ha ajornat fins l'any que ve per culpa del nou esclat de violència israeli-palestina. Mossèn Emili Marlés havia d'encapçalar aquest viatge per als llocs sagrats del cristianisme per seguir els passos que va fer Jesús i que havia de sortir aquest dilluns de Sant Cugat. Però dissabte passat, quan vam veure les notícies, vam decidir ajornar-lo com a mínim fins l'any que ve. El viatge estava previst del 9 al 16 d'octubre, des de fa molt temps, i la peregrinació incluïa passar per Galilea, on hi ha el llac on Jesús va fer el miracle de la multiplicació dels pans i els peixos, i per Canà, on va transformar l'aigua en vi. També estava previst anar a Natzaret, on es va produir l'Anunciació a Maria, a Betlem, on va néixer Jesús, i a Jerusalem, al cenacle del Sant Sopar, on va viure la passió i la crucifixió. I precisament arran d'aquest esclat de violència, els Mossos d'Esquadra han incrementat la protecció de la comunitat jueva de Catalunya. En aquesta mesura preventiva està inclosa l'escola jueva Hatikva, ubicada a Valldoreix, segons han confirmat els Mossos a Cugat Mèdia. I més notícies dels Mossos, perquè han alertat totes les escoles de Sant Cugat d'un nou mètode d'estafa. Els lladres envien correus electrònics a les famílies fent-se passar per algun membre de la direcció del centre escolar amb noms i cognoms reals i els demanen el cobrament de rebuts escolars de diferents conceptes. També els faciliten un número de compte diferent de l'habitual per fer l'ingrés. La policia catalana va enviar divendres passat un correu electrònic a les escoles amb l'advertència per demanar-los que ho reenviïn a totes les famílies del centre, ja que tenen dues denúncies de temptativa d'estafa amb aquest sistema de phishing a Sant Cugat. El correu dels Mossos demana a les famílies que desconfiïn de qualsevol comunicació similar que rebin i que abans de pagar res confirmin la veracitat trucant en persona a l'escola. I en política, el PP de Sant Cugat vol que el govern del mandat 2019-2023, format per Esquerra, el PSC i la CUP, comparegui per la situació de dèficit pressupostari de l'Ajuntament. Ho farà presentant d'urgència una moció al ple municipal de dilluns vinent, on el grup lamenta la mala gestió i planificació econòmica, diuen, de l'executiu tripartit. En aquest sentit, apunta el govern actual, i en particular a Junts, que ara fa equip amb Esquerra. El portaveu del PP, Álvaro Benejam, ha explicat a Cugat Mèdia que no compten amb prou suport per donar llum verda a l'urgència. Així, el PP no podrà portar el debat al ple fins al proper ple, el de novembre. En tot cas, es tracta d'un text que, en cas d'aprovar-se, tindria un valor simbòlic i no jurídic. Escoltem Álvaro Benejam.
Un reconeixement per part del ple, no? de com està composat ara el ple, que estaria dient que reprova l'actitud d'aquell govern anterior d'Esquerra Republicana de Catalunya, PSC i CUP, que van no tenir expressament en compte que hi hauria una minva en els ingressos, sobretot per temes de plusvàlua municipal i per temes d'IBI, no?
En una roda de premsa, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, deia sobre la situació econòmica que l'Ajuntament tancarà el 2023 amb les pitjors xifres de la història. L'equip de govern xifra en més de 25 milions d'euros el dèficit generat aquest any. I acabem explicant-vos que prendre un aperitiu en una terrassa del centre de Sant Cugat pot formar part d'un dia normal per qualsevol santcugatenc, però per a la santcugatenca Mònica Vila, el que hauria estat un dia tranquil, va acabar sent tot un malson a causa d'una forta mossegada d'un gos de la raça Braco de Weimar que la va obligar a visitar el cap del turó de Can Mates. La ferida ha provocat que Vila porti més de 3 setmanes de baixa mèdica i estigui rebent cures periòdiques per poder-la cicatritzar. Tot i això, la ràpida resposta de l'establiment, el qual és dog-friendly, és a dir, on hi poden entrar gossos, va fer que la situació no anés a pitjor i que al final tot hagi estat una mala experiència. Aquest incident va succeir en el context de l'entrada en vigor de la Llei de Benestar Animal el 29 de setembre, que havia d'incloure l'obligatorietat d'una assegurança de protecció civil per a totes les races de gossos i que al final s'ha ajornat. Escoltem la santcugatenca Mònica Vila, que acompanyada del seu marit i dels seus gossos petits es trobaven a punt d'abandonar la terrassa d'un local de Sant Cugat. En el moment que la seva parella va demanar el compte, ella va anar als serveis de l'establiment, que estaven a l'interior, i en sortir del lavabo va patir l'agressió.
Passes pel mig de les taules, no? I va ser doncs quan em va atacar. I em va fer una mossegada important em va clavar tota la boca. Hi ha 4 mossegades, però de les 4 n'hi ha una que és la més fotuda, perquè és bastant profunda i és la que costa cicatritzar. Uh-huh. I porto des del dia 17 doncs, amb cures a l'ambulatori.
Després de l'agressió, des del local van trucar a l'ambulància i a la policia per fer l'atestat dels fets. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb aquest establiment que permet l'entrada de gossos, però no ha volgut fer declaracions. L'afectada, com que la mossegada va ser força greu, ha decidit denunciar l'incident. no només per dignitat, sinó per la responsabilitat, diu, que tenen els amos de com pot respondre el gos. La policia local va fer un atestat del cas, tot i que la santcugatenca sap que només podrà reclamar alguna cosa a la família de l'animal de companyia a través de l'assegurança. Per sort, la família madrilenya, que es trobava de pas per Sant Cugat, disposa d'aquesta assegurança de responsabilitat civil per al seu gos i les dues companyies ja s'estan posant d'acord en la indemnització. Amb aquesta notícia acabem el repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat. Nosaltres us recordem, com sempre, que ho podeu trobar tot a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i, com sempre, les ones al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Nova temporada de Cugat Media. Les mirades, les veus, les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a www.cugat.cat. Cugat Media. Arribem a tu amb tots els sentits.
Cugat Media ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera, al 673 172 075.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 10 d'octubre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamusa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Santcugatenca. Recordeu que totes les tertúlies es podeu escoltar a través de la ràdio, l'analògica, la FM, la de sempre, la de la Rodeta, la 91.5, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat i també ara en directe, i si no, més tard, en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui. Avui estem molt contents perquè s'estrena com a tertuliana la Eva Tataret, contacontes, experta en cultura popular i, no sé si el més important de tots, un dels capgrossos d'aquesta ciutat. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim a Jordi Pasqual, periodista del Cugatec. Molt bon dia.
Bon dia.
Arantxa Díaz, també periodista. Molt bon dia.
Bon dia.
I Juan Merino, veí de La Floresta. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs avui ens coincideixen dos dies mundials importants. Per un costat tenim el Dia Mundial de la Salut Mental, però també avui, 10 d'octubre, és el Dia Mundial de les Persones Sense Llar. I a Sant Cugat, tenim les dades, hi ha actualment 60 persones que viuen en una situació d'exclusió residencial severa. Són dades facilitades pels serveis socials de l'Ajuntament. D'aquestes 60 persones, 16 dormen al ras cada nit. 15 ho fan en barraques, cotxes o caravanes, i la resta, uns 30, tenen un habitatge no segur. Val? És a dir, o bé ocupen espais no habitables, o viuen en llocs diferents gairebé cada nit, o alternen amb el carrer, etc. Segurament aquesta és una realitat que sovint queda amagada sota els rànquings de les ciutats més riques de Catalunya i d'Espanya. Doncs volia començar per aquestes dades que crec que, no sé, a mi quan em van dir que eren 16 persones que cada dia dormien al ras a Sant Cugat, la veritat és que se'm va sorprendre, perquè segurament anant pel carrer, no sé si, igual que per Barcelona, per desgràcia sí que les veus, aquí tinc la sensació que no es veuen, que no és una realitat visible. Que n'opineu? Vinga, Arantxa, tu mateixa.
Bueno, jo, la primera cosa que em va sobtar és que s'hagués fet aquest recompte. Vaig pensar que suposo que és una iniciativa que s'hereta de l'equip de govern anterior i que les dades s'han conegut ara. De fet, és una de les recomanacions de la Fundació Arrels, que els municipis de més de 20.000 habitants facin recompte de les persones que dormen al carrer. Per tant, la iniciativa inicialment de dimensionar aquesta situació crec que és molt positiva. Ara bé, a mi el que m'agradaria saber, no? El que passa és que, clar, les dades acaben de sortir, jo desconeixia que Sant Cugat havia posat en marxa aquest recompte, és què es farà ara? Perquè se sap que es pot fer des del municipi, de la dimensió de Sant Cugat del Vallès per fer front a aquesta situació, per garantir que els drets d'aquestes persones, que al final són ciutadanes de Sant Cugat, tot i que visquin al carrer, tenen dret a empadronar-se, tenen dret a fer ús dels serveis socials. Entenc que si aquest recompte s'ha fet des de serveis socials és que hi ha un seguiment. Clar, a mi m'agradaria tenir tots aquests detalls. Les dades es fan públiques avui, tu mateix ho deies, no? Són dades i, per tant, darrere d'aquestes dades hi ha una història particular, o sigui, en aquest cas, 60 històries particulars que hauríem de conèixer. I saber, doncs, si l'Ajuntament, jo entenc que crear residències, que és el que s'hauria de garantir, no? Residències d'emergència dignes per a aquestes persones que viuen al carrer, formar les empreses, els treballadors de les empreses de neteja o de seguretat, no? La policia local, jo he viscut situacions d'actuacions de la policia local, he presenciat més que viscut, no? De com ha intervingut davant d'una persona que es va instal·lar al portal de casa meva i veig quina és la gran problemàtica que hi ha, la falta de formació que hi ha envers aquestes, per tractar aquestes persones, no? Potser s'haurien de buscar aliances amb altres municipis del voltant per crear potser residències supramunicipals, no?
Diguem, les dades, tot just ho hem publicat aquest matí, l'Ajuntament acompanyava les dades amb els serveis que hi ha, tant els municipals com els que dona Càritas, etc. I de fet hem parlat amb Càritas, que és el que té els serveis més directes pel tractament de, com el menjador social, el servei de bugaderia, de dutxes, etc., no? I que funcionen i estan molt, molt actius. I l'Ajuntament també té les ajudes per aliments, té el servei de primer la llar, el Housing First, que es diu, etc.
A Sant Cugat tenim Housing First?
Sí, es va posar en marxa, si no m'equivoco, aquesta última govern.
Hi ha un pis només.
Pot ser, sí.
Allò que jo entès, un pis només que té Sant Cugat.
Bueno,
per 100.000 persones ni dos, no? Una capital ja, un pis per a tractar aquestes coses, no sé.
Molt bé. Qui vulgui continuar. Endavant.
Jo crec que la novetat de les dades és que ja l'any passat, perquè diria que va ser el 2022 quan van incorporar un recompte més concret, té en compte aquelles persones que no només viuen al RAS, sinó correcte, totes les altres situacions, perquè prèviament teníem dades des de... Jo, com a mínim, quan vaig demanar en el seu moment, que és un article que vam publicar l'any passat, teníem dades, però eren només de qui vivia al RAS, i això feia que tingués 2 persones, 7 persones, després va pujar una mica a 14, però estava allà, però realment hi havia moltes altres situacions de vulnerabilitat, que realment és algú que, encara que tinga un sostre, però és un sostre que no és l'adequat, no té les condicions de casa, diguem. Doncs jo crec que aquest canvi de l'any passat també ens ajuda a tindre una fotografia més completa, i que tenint en compte ja aquests criteris, a més puja tant, perquè pugen unes 11 persones entre un any i l'altre, crec que és bastant significatiu. I la clau és això, ja en el moment que tens les dades pots fer l'anàlisi i llavors és com actues. I els que hem fet més o menys seguiment de la situació de l'habitatge, i sobretot en els casos de desnonaments, et trobes en molts casos que és que no hi ha un habitatge d'emergència disponible per quan aquesta família perd l'habitatge, i per tant acaben de vegades anant a un alberg que a més no és en Sant Cugat. I jo crec que aquí és on tenim molt de marge de millora com a ciutat. Quin és el problema? Que Sant Cugat té un parc d'habitatges públics més bé limitat, i la reserva per a casos d'emergència tampoc és tan gran, no? I el que fa uns anys lluïem com una ciutat que sempre, si passava alguna cosa, tenia un pis disponible, això ja fa uns quants anys que no passa, no? Perquè la vulnerabilitat ha crescut i perquè hi ha més famílies que es queden en aquestes circumstàncies. I en quant a purament les persones sense llar, és un tema, si de cas, una mica complex, no? Però també hi ha persones sense llar que no pots directament posar-les en un pis. Per això hi ha el paper de Fundació Arrels i similars, en què poden fer un acompanyament quan aquestes persones volen, no? I és un model més d'alberg o d'un pis, però més lliure que no un pis de protecció oficial utilitzat per a casos d'emergència. I tot això diria que sí que és del que Sant Cugat està més mancat. I és el repte que tenim com a serveis socials, assumir.
Vaig parlar, disculpeu, amb Fundació Arrels, i em va confirmar el que ja imaginava, que ells no actuen a Sant Cugat, és a dir, només actuen a Barcelona, sí, ciutat. I el que deia vaig parlar amb la Sagrario Palomino, la treballadora social de Càritas, que s'encarrega precisament del tracte amb la gent, sobretot amb els sense llar, que explicava que costa molt entrar... És una feina molt lenta perquè aquesta gent, recuperar-los, perquè han perdut tots els vincles, habilitats socials, desconfien de la gent, i entrar amb ells perquè apropar-los i retornar-los a una vida més o menys ordenada, etc, que acceptin, i fins i tot que acceptin l'ajuda, costa molt, sí, molt, molt, i una feina molt, molt dura.
Sobre això de Arrels, que està fent un treball molt gran a Barcelona, bueno, l'últim cap que s'adonava va ser un senyor a la Rambla, que ja portava molts anys allà, que va morir allà, a costat de la celebra el Barça tot,
sí, Canaletas,
el Canaletas, no? El banc estava allà, pues va quedar allà mort. I aquell senyor pues, havia anat 40.000 vegades, havien parlat amb ell, tot això, i no volia saber què res. Bueno, això és una constant en una part molt important de la gent que se queda allà sense sostre, no? O sea, això ja ve de molts anys i és així. I esperem que aquí a Sant Cugat pues, la cosa no arribi a aquesta situació, però clar, si, jo tinc la dada aquí que, per exemple, l'any 21 havia 9 només, 9 sense sostre. Nosaltres per allà, per lo que a la floresta, sí, he tingut a vegades que havia gent que les veien, que les veien nosaltres, però que no veien a la plaça i sabien que no estaven, que no té allà i que estaven allà, buscaven qualsevol cosa. Està. Ara no ho veus, no sentim que això sigui així, no? Per això m'ha sorprès que sigui tants, no? Però dit això, tenim un pis nada més aquí per Sant Cugat, per atendre a les persones, crec que és molt poca cosa, que és el que diu, és que seria bo que la fundació aquesta que fes una per tot el que és tota la part nostra d'aquí de Rubí i, bueno, que acollessi a tota la gent, no? Però, clar, tenim una sèrie de problemes. O sea, ja saben que els ajuntaments són els que tenen que donar sempre al principi que treballa sobre això. Però resulta que la Generalitat, per exemple, tenia disposat 8 milions d'euros l'any passat, del 22 penso que venen, o 21-22, i resulta que no els han empleat en absolut per atendre aquesta gent. No la, ni, bueno, és que no, és que l'ha posat aquest diner, l'han traspassat a un altre lloc. O sigui, això sí que hem que anar a buscar perquè no sé, no, lo que deies tu, no? O sea, que la gent, o sea, són gent de Sant Cugat també aquí, no? O sea, los que estan al carrer també són gent que estan empadronats perquè se poden empadronar a tothom, a pesar de lo que diguen alguns partits, no? Que a ver quants hi ha en la Casa Mònaco, no? És de llei. Però també tenim una altra cosa que és que la paga està, que no me surt el nom ara, l'última.
La PIRMI, no? La renda bàsica.
La renda bàsica no arriba a tothom. És que no arriba, és que no està desenvolupada ni molt més. O sigui, tenim que arribar. I les ajudes pues, no arriben perquè portem una persona que és un 4% de la gent que està, que assume per totes les traves burocràtiques que hi ha i tot això. Doncs penso de que havia que aplicar més aquestes mesures i mirar, perquè, clar, tot això té conseqüència perquè ve de lo que és los divorcios, separación de la familia, gent que se queda molt sense treball, desahucis, o sea, lo que deia abans el Jordi, ostres, los desahucis, aquí no tenim, abans havia sí, però bueno, es que se tienen que anar a Barcelona, però jo tengo entès de los últimos desahucis, cada vez que hay un desahucio aquí a Sant Cugat y una familia algo, a Barcelona, y no saben quan tornarà. Això hay que posar setmanes a l'obra.
Molt bé, Juan, Eva, endavant.
Bueno, la casuística de la gent que està, no, que sense llarisme és molt, molt diversa. Conec una mica per la Fundació Arrels, per gent que hi treballava, i realment i també per l'obra social de Sant Joan de Déu, no, que fa una feina amb la gent sense llar molt interessant. I realment, clar, la casuística és tan gran que aquesta, l'acostament per poder oferir aquesta ajuda a aquestes persones és complicat, i també està molt bé que estigui lligat al dia per la salut mental, no? Perquè les derivades de malaltia mental amb aquesta part de la població és increïble, no? Com, bueno, no? Com s'arriba, un cop has arribat, no? Lo difícil que és sortir-te'n i després el respecte si tenen els seus drets, no? També tens dret a no voler-ne sortir, no? A no voler-te reincorporar a una societat que t'ha fet fora, no? Llavors, és un treball molt complicat, que no és només oferir-los una casa, no? És oferir-los la casa amb molt de respecte, i és un treball molt lent, molt de confiança, no? La confiança aquesta per poder arribar amb aquest sector de la població és superimportant, no? És un treball molt d'un a un. Jo entenc que els serveis socials poden donar aquestes dades, perquè, com deia el Jordi, ja les van recollint, no? I que és lent, i aquí les entitats, no? Com Càritas, que fan aquestes feines, que posen aquest pis, que posen aquests menjadors, que, bueno, fan aquesta com feina que sempre ha cridat molt l'atenció, bueno, a mi, em crida com molt l'atenció que en aquests temes que són tan de societat, no? Tan de persones, siguem les pròpies persones que ens organitzem en altre tipus d'entitats per solventar-ho, no? No sé, a mi sempre em crida l'atenció, no? Quan revises totes les coses que fan, no? Des de l'obra social, per exemple, Sant Joan de Déu, que està per tot arreu, i veus aquells pisos, aquelles feines, no? I dius, ostres, però és que aquí darrere hi ha un mogollon de voluntaris, tècnics, que són professionals, però hi ha molta gent a darrere, i això ho poden fer perquè fan, bueno, històries, no? Per guanyar diners per fer-ho. I dius, tot això, no? Som la gent que... I ens hi posem una altra vegada, no? Per intentar solventar això. Mm-hmm. Però al respecte, sobretot això, i és el que dius tu, no? La formació per a la gent que està, que no són els de serveis socials, que evidentment són professionals i de saber-ho, ja ho fan, suposo, com toca, per tots els altres agents que poden tenir contacte, intervenir, no? Molt de cuidado, amb molta cura.
Bueno, és que tant la Generalitat com l'Estat, tots, o sea, se basen simplement, o sea, se basa que hi ha ONG, hi ha grup de gent que treballen per a aquestes persones, no sobre aquestes, sobre totes. Però el que passa que és que no tenen les mínimes dades. Però, per exemple, o sea, diuen que és impossible saber los recursos que se necessiten per a fer-lo, per a treure la gent del carrer. O sea, no tenen que estudiar res. Falten també recursos socials estables, que això lo saben tots. O sigui, tenim que començar, o sigui, pràcticament, o sigui, s'estan deixant en la mà dels grups de voluntaris perquè facin la feina que té que fer els governs. Però això és un treball també...
Això és un clàssic, no?
Sí. Bueno, és un clàssic...
Sí, els rescats, el mar també els està fent també, la població civil,
però,
no?
Però aquest... Mira, no sé per què, però aquest sí. Lo tenim més a prop, saps? No, tenim a casa nostra.
Sí, però vull dir que és per nostra. Això. Ho poso com a extrem, sí. Que no podia estar més lluny, no?
Ja.
Però el que passa és que, pensant una mica en entendre que són ciutadans de ple dret, no? Perquè és com que tu els... O sigui, hi ha una usurpació dels seus drets de les persones que estan vivint al carrer, no? Els seus drets a la higiene, a la mobilitat, a tenir un sostre, a guardar les seves pertinences, no?
Sí.
A una... O sigui, no? El que significa la vida... digna, no? Llavors, clar, si sempre el punt de vista és assistencial o benèfic i no és des del punt de vista dels drets, el punt de partida ja és com molt erroni, no? Però, clar, jo crec que també ens hauríem... Bueno, el Housing First és un projecte que neix al nord d'Europa. Vull dir, està bé que ens emmirallem en altres projectes que ja fa... No més que projectes, models, no? Que ja fa anys que funcionen i que aquí s'haurien d'incorporar, no?
Sempre anem en retard.
Bueno, sí.
Sí, sempre. Amb aquesta qüestió d'aquesta, o sigui, de treball, o sigui, de treballar per a les persones més necessitades, arriben tard sempre a tots. I així no es va. Així no es va perquè, bueno, qualsevol cosa que agafes, o sigui, si tens que anar a fer un papeler o qualsevol cosa, els impediments que tenen són enormes. La burocràcia que hi ha per a qualsevol cosa, per a aquestes persones, i una altra més necessitada també, com els immigrants, o sigui, que en aquestes persones també hi ha immigrants, però, ojo, jo penso que la majoria són d'aquí, del país, eh? La majoria que estan sense sostre, bueno, són del país, eh?
Les dades que va donar la Fundació Arrels en l'últim curs d'estiu de la Unipau, que van fer una xerrada, era que un 43% de les persones que sense llar, diguem, són migrants extracomunitàries. I això jo crec que quan posem aquesta mirada que estàvem dient no ser tan assistencialista sinó parlar de drets, també ens ha de portar a parlar d'altres coses, com per exemple és la llei d'estrangeria. Les dificultats que troben les persones quan arriben al nostre país per a regularitzar la seva situació, trobar un habitatge, trobar feina i tot el que implica aquesta llei, no? Després hi ha altres coses des d'altres perspectives, no? És a dir, el tema de salut, l'esperança de vida de les persones que viuen al carrer és molt menor. La mitjana d'edat era, segons deia la Fundació Arrels en aquell moment, en les dades de Barcelona, perquè es treballen allà, però vaja, de 44 anys, la mitjana d'edat, i en una esperança de vida de potser 10 anys més, no molt més, no? Per tant, bueno, són molts
factors. Quan tu entres al compte de Twitter, per exemple, Arrels Fundació, que cada vegada que mor una de les persones que estan en la xarxa d'Arrels, no? És colpidor veure l'edat, o sigui, sempre. I és que hi ha xavals de menys de 30 anys que es mora, que acaben morint, no? Perquè és el que dèiem de l'esperança de vida.
Sí, perquè nos trobem que els nanos que surten d'on estan internats per la Generalitat, als 18 anys, passen directament al carrer. O sigui, hi ha molts, la majoria passen al carrer directament. I hi ha que, bueno, hi ha alguns que van i procuren que estan en cases d'aquesta, que ja se junten tres o quatre, a vegades l'ocupa, a vegades l'alquila, però és el sostre, o sea, la gent que està treballant a los barris, com allà a la floresta contra la frontera, estan fent una labor que això tenia que ser ja més institucional. O sea, si surt ja de la Generalitat, ja tenien que tenir un pas, o sea, per anar cada banc, quasi el camí que tenen que portar aquesta gent. I no és així. I ens trobem, pues, clar, que hi ha molta gent que queda fora del sistema.
Jo, des de la perspectiva de drets, fa un temps vaig tindre la sort de poder anar a un congrés de sensellarisme, i els experts explicaven, no, com, a més, la problemàtica es concentra en la zona metropolitana, perquè és municipis menuts. Mm-hmm. Primer, que tenen més capacitat d'actuació, perquè normalment és una o dues persones i poden arribar més fàcil a aquesta resposta, però alhora, com els serveis de suport del sensellarisme estan en les zones metropolitanes, moltes persones acaben anant a la zona metropolitana perquè és on tenen més recursos, fins i tot per a guanyar-se la vida en el dia a dia com bonament poden. No? I des d'una perspectiva de drets explicaven, no, que la forma d'abordatge també ha de tindre aquesta mirada. No pots tractar a totes les persones per igual, alhora que hi ha uns elements estructurals que segurament són més o menys comuns a totes, no? I, per tant, donar flexibilitat en l'accés, en què es pot fer dins del pis, quin tipus d'acompanyament, és important, perquè això permet que les persones que sí que volen, però tenen dificultats, per això, perquè porten molt de temps en el carrer, tenen dificultats de salut mental o altres coses, no? Ser capaços d'ajustar també ajudarà en aquest procés. I en quant a drets, i vinculant una cosa que deia abans el Juan, el tema del padró. Si estem parlant, abans que deia la llei d'estrangeria, també hem de garantir altres drets, com és el dret a l'empadronament, i que l'altre dia presentaren una moció a l'extrema dreta en l'Ajuntament de Sant Cugat demanant directament que per al padró fora necessari tindre un contracte de lloguer o un títol de propietat en una hipoteca que consiga, directament la moció era il·legal. És a dir, no s'hauria pogut aplicar, perquè en el moment que això hauria passat per Secretaria d'Intervenció de l'Ajuntament li haurien dit, no, és que el que està demanant vostè no és legal. No? I això també em porta, no només és si es presenta exactament una moció així, sinó quins altres discursos polítics legitimen això. Clar. Quan vam tindre l'ocupació d'aquí al costat del carrer Indústria, ens va fixar molt, i ho reconec que com a cugatenc al final el que t'arribava també era això, vull dir, nosaltres mateixos vam haver d'explicar-ho, era una de les coses que vam explicar, no? Però més enllà de que aquesta ocupació era problemàtica, que generava baralles, aquí hi havia alguns relloguers. En cap moment, cap grup polític va dir què està passant en aquesta gent. És evident que no et donaran les dades de cadascú i quin abordatge estan fent, i jo espere i entenc, i gràcies Serveis Socials per fer la feina que feu. Però el propi govern, quan va eixir dient hem resolt aquesta situació, la mirada que va posar és únicament hem acabat en un conflicte.
I
ningú sabem què ha passat en aquesta gent, realment.
Sí, és el que estava dient abans, no? Que surten, aquesta gent no saben si han sortit de la residència aquesta d'on està de la Generalitat, no saben si han sortit d'ahir, han arribat al carrer, no han trobat res per incorporar-se a la societat, i, bueno, i a vegades només que troben, pues, juntar-se en quatre i acaben delinquint. Aquest és el gran problema. Avui precisament nosaltres allà a la Floresta iniciem una nova etapa de cursos en català per a aquestes persones. Hi ha força gent que s'ha apuntat i s'està fent una labor. Jo penso que tots tenien que apoyar-ho. Però, clar, necessitem l'apoyo de l'Ajuntament, en aquest cas, perquè és el que tenim més pròxim, per a desenvolupar totes aquestes coses. I això és molt important, que a la mida que estem integrant acabarem amb molts conflictes.
Mm-hmm. Molt bé. Eva, vols afegir alguna cosa?
El tema de la informació, quan es parla de tothom que està com a les perifèries, no? Quan es parla de gent sense llarisme, la informació sempre, depèn de qui la dona, és molt esbiaixada, no? I acabem centrant-nos en el conflicte i no en la mala praxis de darrere, no?, dels grans tenidors i tot això. Jo crec que que hi hagi, no, el seguiment, no, que es faci després de totes les mesures que s'estiguin prenent, o com es vagi treballant, no, amb aquesta seixantena de persones, sempre amb això, no, respectant molt a la gent quan se li ofereix ajuda, no, perquè és una de les coses que a vegades, no, quan llegeixes per feina he hagut de traduir informes d'aquests sobre sensellarisme, les feines que es fan, i clar, és com el respecte amb el que es fa, no? I sense perdre de vista que per molt que estiguis molt malament, no? Continues tenint els teus drets, i el teu dret fins i tot a que no t'ajudin. I això s'ha de respectar. No? Mm-hmm. No tothom vol anar a viure en un pis tutelat. No tothom vol, perquè una cosa tan petita que és com fer una bona mirada és que hi ha gent que el seu animal que té, no? El seu gos, és la seva única família, no? Llavors, en un pis tutelat no es poden portar els gossos. Llavors, que algú faci una mirada de dir, ei, hem de tenir un espai on puguin venir amb el seu gos, vale? I ser com un pèl permissiós, com perquè el gos estigui com està, per poder entrar a fer la intervenció amb aquesta persona, crec que és, bueno, que a vegades, no? Mm-hmm. O mantenir que estigui al carrer un temps per intentar, saps? No arrencar-lo. És que és el millor per tu. Doncs potser no és el que ara...
Ara em posaves, parlant ahir amb Càritas, precisament em parlaven d'un cas d'aquí de Sant Cugat, una persona que es mou molt pel centre i que no vol. És a dir, normalment aquest tipus de gent, diríem, ha trencat el que dèiem, tots els vincles, etc, i la família, diríem, no té família. En aquest cas en té i el voldria ajudar, però ell no vol, va tenir un trencament, el que fos que passés en el passat, i ell no vol, i no vol ser ajudat en aquest sentit. Bé, així s'ha de, i com dius, s'ha de respectar, acompanyar, etc, però hi ha casos i mil casuístiques en aquest aspecte. Molt bé, doncs tanquem aquest tema i ens n'anem cap a un altre, que em sembla que en parlarem molt sovint, és a dir, no gasteu tots els arguments, perquè em sembla que en parlarem bastant en els mesos que venen, perquè mentre esperem les augurades retallades del pressupost del 2024, que ja ens estan advertint que per on anirà la cosa, sí que hem notat aquest trimestre, en aquest inici de curs, diríem l'any escolar més que any natural, doncs petites retallades o no disponibilitat de pressupost, diguem-li com vulgueu, per certes coses. Els primers o les primeres en alçar la veu han sigut les AFAs, és a dir, les famílies de les escoles, que s'han queixat a l'Ajuntament, que s'han anul·lat activitats, que s'han reduït beques per material i que encara no s'han pagat subvencions per a vetlladores de cursos passats. Això per un costat. I per l'altre, doncs, també, davant la falta de pressupost, doncs, l'obertura del pati del casino de la Floresta els caps de setmanes, doncs, ha quedat suspesa, més enllà que ja no acabava de funcionar del tot, diríem, en aquest, des que es va posar en marxa, no? Fallaven els diumenges. Ara el Juan ens ho explicarà millor, que coneix molt bé el cas de primera mà, però en tot cas són els dos primers focus, diríem, que han sortit a la llum pública. Segurament n'hi ha més, però almenys, diríem, en què els afectats han alçat la veu per fer el públic, que l'Ajuntament els ha dit, ara no hi ha pressupost, espereu el 2024, un pressupost que estarà molt retallat. Per tant, veurem si el 2024 sí que hi haurà diners per aquest tipus de coses. Doncs res, poso el tema sobre la taula i agafeu-lo per on vulgueu. Va, qui vol començar? Vinga, Juan.
Bé, bueno, és que... Sí, tenim un problema. Ja el senyor Carles Brugarolas ja va dir que n'hi haurien retallades per Nadal. No ho sé, jo espero que desitjo de que si hi ha retallada que sigui pel centre de Sant Cugat. Perquè és descompensar el treball que estem fent, per exemple, a la Floresta, i a Sant Cugat, pues, no hi ha mida. A Sant Cugat, pues, que és la ciutat, estem al centre, és meravellós, però a nosaltres cada vegada no s'acollen més. Jo, per lo que sé, hi ha moltes entitats que encara al 23 no han cobrat. Estava a final ja, però és que hi ha alguna que arrastren des del 22, també. I no sé com arribarà la cosa ara que diuen que el primer trimestre del 24 que estarà resolt. Bé, dit això, el pressupost era tan gran per obrir el pati del casino de la Floresta que l'Ajuntament no pot assumir-lo. I era simplement anar un funcionari allà a obrir els diumenges al matí i tancar a la tarda. I això no ho puc assumir a l'Ajuntament. Nosaltres estàvem assumint que obrir els dissabtes. Bueno, i estàvem esperant pues, ampliar tot això perquè quedés bé. Clar, la filosofia nostra és que el pati del casino té que ser, després de molts anys que estem treballant allà perquè ja s'ha obert a tot el poble, com si fos una plaça més del barri, perquè tenen la plaça a l'estació, tenim un petit allí per a los críos, però que això és impossible que la família vagin allà con los críos a jugar, i el pati del casino és el més important que tenim i l'espai més gran que tenim per estar allà. Després de quan van començar l'apertura, que van fer una festa i tot, pues allà van anar molta gent, van molts críos, molta família anaven, i estava, la cosa funcionava bastant bé. Inclús havien demanat una jingueta per a, pues, ja tenen el bar, ja està fet, ja tot. Mira, han acabat de fer el bar i no l'han tallat. O sea, no ho sé en què sentit és aquest. Una cosa la tenim clara, que continuarem lluitant perquè el casino s'obre els dissabtes i els diumenges, però no solament això, perquè s'obre tots els dies de la setmana. Sí. Tots els dies de la setmana, perquè allò és un espai més del barri. I això, com passa en molts parcs de Barcelona, obren a la nit, o sigui, obren al matí i tanquen a la nit. Però és un parc que està obert a tothom. No és l'edifici, és el pati només. Sí, sí. I el pati té que estar com un espai més per la gent. No sé, és com si... bueno, és que allí tenim problemes de tot, en aquest sentit. Se ve que l'Ajuntament no vol deixar les claus de ningú immoble que tenen allà, per dir alguna cosa, no? O sigui... ella és un tira i arrossa sempre, lluitant sempre per tenir una activitat que se pugui disfrutar, de poder disfrutar tot. I tenim problemes en el Olímpic, con esto de las claus, tenim problemes en el País Més 60, que, per exemple, que hi hagi una visita allà per fer una xarra un dissabte, i l'Ajuntament diu que no té a ningú per obrir el Espai Més 60. I que no té que... és que no tenim per mandar ningú a que obre això. Penso que això és insuportable ja. Té que acabar perquè és un menyspreu a la gent que està allí treballant, tota la força que hi ha allà, que és molta, no podem... El tancament... Tenen que tancar ells, o sigui, els horaris... Bueno, abans l'Espai Més 60 tancava a les 9, ara ja tanca a les 8 i mitja, o sigui, arribarà algun dia que... D'una forma u altra, tenim que anar amb el carnet a la boca ja per poder entrar. Això no pot ser.
Per això és tan interessant la proposta que feu, no? Que sigui una cogestió, és a dir, que hi hagi una assumpció de la gestió per part del veïnat, no?
Sí, sí.
És una sortida superbona, no? Crec jo.
Bueno, a través del que és el Consell de Barri, de Barri i el que és el Senglar Cultural i la Comissió Cultural del Barri. Una cogestió...
O sigui, que seria una tenien en custòdia la clau que
sí,
obre
sí, sí,
el
sí.
Pati.
No, però és que...
Tenir la clau, perquè al final és això, és tenir una clau, perquè l'espai, com bé expliques, no? És una,
sí, bueno, però anem, ara anem més allà, anem a tot l'edifici.
Bueno, ja...
Volem el pas sencer.
Ara volem ja el pas sencer, perquè no se pot aguantar, o sigui que... Això és insuportable.
Bueno, sempre qualsevol activitat, no? Quan el gran tema és, si és un espai que s'ha d'ocupar fora de temps, és que ha de venir el conserge a obrir la porta, no? I això és com el... No, és que podem fer això? Sí, perfecte. Ai, però necessiteu el conserge. Bueno, anem a negociar el conserge, no? Sempre és una mica...
Jo porto quasi 10 anys ja, com mínim, en l'Espai Més 60. En l'Espai Més 60... són una comissió allà que l'estem portant. Bé, resulta de que allí funciona en el sociosanitari estan els metges, està la OAC. Ara tenim a los joves. Al matí no n'hi ha conserge. Mai. Bueno, i tenim activitat nosaltres allà en l'Espai Més 60. O sigui, cada vegada, ahir dilluns vaig estar jo, i allà hi havia quasi 30 dones allà, bueno, hi havia 3 homes també, fent pilates. Doncs el senyor que està allà a la OAC no pot atendre aquesta gent. La gent entra, surt, no hi ha control. Bueno, però té que estar allà. O quan anaré al show, o quan fem la coral.
M'ha agradat molt la custòdia de claus, eh? M'ha agradat molt aquesta figura.
És que ja portem ahorrant uns diners a l'Ajuntament enormes. I a sobre no hi ha confiança. No, però de cap pena.
Al final, la paraula, confiança.
Aquesta és la paraula. No
n'hi ha confiança. No, és que... Bueno, i no entenc per què, i jo l'han demostrat, i no sé, perquè a part d'això, això és del ciutadà, i té que haver... I si no és així, això semblarà que és, pues, no, no vull dir la paraula.
Sense saber el per què, en el fons, o sigui, hi ha un costat que deu haver-hi, és una qüestió econòmica, és a dir, un conserge fora d'hores, s'han de pagar hores extres i tal, i això té un cost, el cost X, cadascú valorarà si és molt o és poc. Però després deu haver-hi el tema...
Legal.
Que, legal, de responsabilitat, és allò, si passa alguna cosa, tal... No, sí, sí, m'imagino que algo hi deu haver-hi i aquí les administracions deuen blindar.
Sí, bueno, d'acord.
No sé si...
Però també passen, aviam, això de les responsabilitats, clar, si entenem que el pati del casino és un pati públic com ho és, una plaça qualsevol, és a dir, si tu l'incorpores...
Ah, potser és això el que s'ha de fer primer. Primer incorporar això i després fer l'altre, però...
És incorporar com a espai públic pel gaudi de tothom, no? No com un espai que has de deixar tancat, protegit... no? Que, bueno, podem parlar de l'accés al claustre del monestir.
Està infrautilitzat, està infrautilitzat.
Quan es fan els patis oberts, no? A Barcelona que es fan els patis oberts, ha d'haver un sistema, no? Que
no sé com funciona.
Com perquè faci públic.
Però és que si mai s'ha arribat a aplicar, perquè Jardins del Vallès, en el barri del Monestir, arran de les queixes veïnals van dir, no passa res, posarem un tancat per fora, posarem unes portes en claus i hi haurà un horari d'obertura i tancament. Està el tancat fet, allà sempre està obert, no passa ningú a obrir i tancar. Sí. Per tant, tenim...
lo que jo parlava abans del centre. Lo que jo parlava del centre, no?
Quina diferència hi ha entre els jardins del monestir i el pati del casino, no?
Pues segurament que conceptualment interpreten que el casino és un equipament i allò és l'annex de l'equipament. Bueno, doncs, i allò és un parc públic.
Es pot passar perfectament per ple i canviar la...
Sí, no sé.
No? I de part del Vallès no hi ha edifici, no? No hi ha cap edifici.
No, però això,
és un parc.
És un parc.
És un parc.
Tot el perímetre que queda fora de la muralla, dins del que són els jardins del monestir...
No, ara parlàvem de Jardins del Vallès, eh?
Sí, però afegeixo els jardins del monestir, que és a dir, que també són espais annexos, a més amb el seu mobiliari, a un equipament, bueno, no li direm... Bueno, hi ha el museu, podem dir un equipament, més enllà del monestir, no?, del temple. Vull dir, per què no? Sí.
És
una cosa de com entens aquest...
És sang.
Perquè és un bé històric, no?
Això és un bé històric que està obert. És a dir, tots els jardins que envolten la muralla no està protegida amb una bastida.
Ah, vale,
però vull dir que es podria aplicar el mateix concepte, és un jardí annex a un monument històric. Sí. Vull dir, quina és la diferència?
Per això aquest 4 anys...
Que el pati del casino té les seves arcades...
Per això aquest 4 anys nosaltres des de la Floresta vam muntar més governança per la Floresta. Clar. I espero, i desitjo, és que ara que amb aquest govern la taula tècnica que hi ha per a desenvolupar aquest tema, continua treballant.
Necessitaré un mediador, un comissionat.
Ara que hem creat els...
Necessitaré un comissionat.
Ara que hem creat el Servei d'Acció Comunitària, que ha començat en mal peu si la primera notícia és aquesta.
És que resulta que jo amb la xicota, la Carlota, que crec que es diu, jo vaig estar parlant el 14 d'agost. Vaig estar parlant, també va tenir una reunió, perquè estava tenint reunió per saber de què va tota la història, no? La institució. Bé, va estar parlant de que tenia dos premisses, i era que començasse a funcionar una altra vegada el Consell d'Infants i terminar d'engestir el que és el pati del casino. I a la primera de canvi se lo carguen.
Necessiteu un... Pues una figura com a Valldoreig que us ajudi a negociar entre institucions.
I confies que, diguem, si no s'ha aconseguit amb la CUP, diríem, encarregant-se de participació, això de la més governança per la Floresta, ho pugueu aconseguir en aquest mandat?
Bueno, tenim que crec que el de participació és uno de la Floresta, no?
Sí,
el Francesc Duc. Esperem que el Francesc Duc de la Floresta... Pues comence con buen peo. Penso que ahora es al novembre ya comienzan los consells y comence a treballar perquè això se solucione.
Molta resistència a la Floresta.
Això no és una tertúlia, és una carta als Reis.
Sí, bueno.
El Juan, mira, ve aquí amb un paperet amb la llista i va dient, miri, tot el que...
I continuo recollint signatures.
I com que està tot arreu... Què toma? Molt bé. Ens hem centrat molt en la Floresta, sí, però no. També hi havia l'altra pota, que és el tema de les AFAs. No. Em sembla que tu, Eva, deus conèixer una miqueta, no? Una miqueta, pot ser, pel teva vinculació amb les escoles?
Ara ja fa un... Ara ja no tant, tinc no? Tota la canalla molt gran. Però sí que és veritat que el tema de les... És una arrossegada, perquè... Mm-hmm. per exemple, el tema de dels balladors, que hi ha una part de balladors dintre de l'horari lectiu que sí que depèn de la Generalitat, però tot el que es va havia aconseguit de balladors per al temps del migdia i tot plegat, estan allà una mica en stand-by, no? I la veritat és que, o sigui, a la figura del ballador és un tema tan important que realment, no sé, és una cosa que sempre hem tingut molt al cap de que, o sigui, hauria de ser una... les famílies són les que... O sigui, tu el que vols és que el teu fill durant l'hora del migdia, si necessita, no?, tingui aquest vetllador, perquè, o sigui, és una qualitat de vida impressionant, no?, el que millora. I està com depenent, no?, de que es moguin altres agents, no?, quan jo crec que acompanyat sempre, no?, des de l'AFA que gestiona els menjadors, però, o sigui, les famílies haurien d'estar des de fa molts anys plantades a davant de l'Ajuntament, perquè, o sigui, la figura del vetllador no... O sigui, és que és imprescindible la figura del vetllador per a l'infant que el necessita, per als infants amb els que comparteix l'aula i l'espai, i és superimportant. I això està com, no? Bueno, està ja penjant d'un fil, o esperen fins a l'últim moment, depèn sempre de la bona voluntat, potser de l'empresa que contracta, no?, que esperen, no?, i avancen diners per després que se'ls retorni de forma retroactiva. Amb el tema com es diu això, de les beques menjador, que és veritat que depenen del Consell Comarcal, i que s'han posat, es veu últimament... per una mica per referències, perquè ara estic una mica més així, però s'han posat super estrictes, no?, amb els... I el que es feia... No, tu ja sabies que aquella fase, des de serveis socials deien aquesta família té dret, no?, li falten papers o li falten... No? Se'ls hi dona i després es fa retroactivament. Pues es veu que això de retroactivament es veu que s'està com una mica, no?, així com posant... I això és una complicació. I el que sí que em sembla que... Pel que tinc entès, que ara per una mica de cap, perquè jo no he portat paper i boli, que, o sigui, el Consell Comarcal donava una part del segons el barem, i llavors, des de fa molts anys, l'Ajuntament complementava, no? Em sembla que fa uns anys que s'havia fet així. Però, clar, de les beques menjador... jo crec que no es deixa cap infant sense beca menjador, perquè es fan aquestes... quan... des de les escoles públiques es fa una gran feina aquí, vull dir que estan localitzades quines són les famílies i no es queda cap família, però això suposa, el que dèiem abans, no?, una part de bona voluntat de tothom per cuidar aquell infant que no, l'administració podia, en segons quins casos...
I també penso que és molt injust, no?, que no de cara a les escoles, sinó de cara als propis infants que necessiten aquestes ajudes, pensar que s'està fent un sobreesforç quan en realitat és un dret que hauria d'estar més que garantit, no?, que suposi que perquè aquests infants puguin gaudir de la beca menjador, s'hagi de fer aquest sobreesforç. O sigui, al final és un procés quasi d'estigmatització dins la pròpia escola per més discreció amb la que es porti el tema.
És a dir, clar, jo no sé ara,
però el que està clar és que tu estàs dibuixant un retrocés, no? Aquesta idea de que sempre podem retrocedir en drets adquirits, doncs és un exemple claríssim d'això, no? I evidentment això hauria de ser una prioritat. Clar, a mi, quan sento tant la regidora d'Educació com l'alcalde que diuen que no es faran retallades en l'essencial, clar, dimensiona que és l'essencial, perquè és aquest titular.
Bueno, sí. I no només, no només el menjador, una cosa molt, molt petitona, que és
material.
Els tallers d'estudi assistit. O sigui, els tallers d'estudi assistit, hi ha nens, hi ha infants que necessiten un recolzament, perquè a casa no tenen ningú que els pugui fer suport a l'hora de fer la feina, no? Els tallers d'estudi assistit que no s'estan ara... començant, o no sé si s'han començat amb aquesta bona voluntat, sé que encara, o sigui, l'institut estan encara esperant, per exemple. Ostres, són infants que o tenen taller d'estudi assistit al centre, o no tenen ningú que els hi vigili la feina, no? Ah. I, hòstia, el taller d'estudi assistit...
Jo crec que el que se necessita menys mediadors com la de Valdoreix, perquè amb 50.000 euros dona per a moltes beques menjador,
Molt bé.
Cinc punt.
Un apunt petit.
Sobre les AFAs?
No, pel tema econòmic. Tenim moltes coses pendents, subvencions de cultura no s'han convocat, que no sabem ben bé com anirà el debat pressupostari, per tant, aquestes coses són pinzellades de tot el que vindrà.
Correcte. Sí, 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 per això introduïa el tema dient això és com un aperitiu del que ens tocarà, sí, ens tocarà parlar. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre i gràcies, Eva, per estrenar-te avui a la tertúlia. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Recordeu als oients que cada dimarts i cada dijous a un quart de 10 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM i també per www.cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.